posa't les piles.
Hola, molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al magazín Posa't les piles, el magazín matinal de Ràdio Mollet que realitzem els serveis informatius d'aquesta emissora. Us saludem, Josep Casasnovas, el control tècnic, i qui us parla, Joel Gascón. Què farem en aquesta jornada? Doncs a l'entrevista d'actualitat parlarem amb el regidor de Justícia Ambiental, en Ferran Segarra. Amb ell parlarem de diversos temes relacionats amb la seva regidoria, perquè anàvem a parlar de la Festa de l'Arbre, però ja us anunciem que per aquest cap de setmana, per qüestions climatològiques i sobretot de les pluges que hi ha hagut, doncs s'ha suspès i s'haurà de trobar una nova data. Això en parlarem doncs d'aquí 10 minutets en aquesta entrevista d'actualitat, però també al llarg del magazín d'avui tindrem l'espai d'esports. La Carla Ramos ens portarà l'agenda esportiva dels equips molletans per aquest cap de setmana, i avui ja us avancem també que parlarem de la penya Escacs Mollet i farem balanç de la seva temporada que tot just finalitzava en aquest passat cap de setmana. I seguidament, com cada divendres, a l'espai de Gats i Gossos parlarem de la vacunació amb la veterinària Cèlia Roig. I finalment, a l'espai del Calaix, avui fem un viatge a l'Espanya de la postguerra amb el veí de Mollet, Antonio Gómez, i ho fa presentant el seu llibre de memòries. Tot això en el dia d'avui, en el magazín Posa les piles. Comencem. I ho fem amb aquest avanç informatiu per posar-nos al dia de les notícies de la nostra ciutat. Avui amb la Carla Ramos, a qui saludem. Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Què és el que ens portes per començar el dia?
Doncs mira, comencem parlant d'un accident, i és que aquest matí doncs, ha tingut lloc un accident a la C33 direcció Barcelona al voltant de les 7 del matí, quan un autobús de la companyia molletana Segalers, que feia el trajecte de Vic-Barcelona, ha sortit de la via per causes que hores d'ara encara s'estan investigant. Segons les darreres informacions, entre 15 i 20 persones s'han vist afectades amb ferits lleus i algunes il·leses que han estat ateses pel sistema d'emergència mèdica. Al lloc dels fets s'hi ha desplaçat els bombers de la Generalitat, que han activat 5 dotacions. Sílvia Delamo és des del Servei Català de Trànsit.
S'ha comentat el servei d'emergències mèdiques que hi ha entre 15 i 20 persones afectades, parlen de lleus i lesos, no hi ha cap persona greu, i que estan actuant 5 ambulàncies i un equip conjunt de SEMI bombers i, evidentment, els Mossos d'Esquadra i els bombers de la Generalitat, però continua tallada aquesta àrea amb dos carrils afectats i, per tant, se circula amb lentitud.
Doncs si més no, doncs, el que ens comentava, no?, des de trànsit, que almenys no hi ha ferits greus, i pel que es veien amb les imatges, doncs, per sort, doncs, l'autobús no ha bolcat i per tant doncs, s'hagués pogut parlar de, entre cometes, d'una tragèdia, però si més no ha quedat amb aquest ensurt. Què més, Carla?
Exacte, de fet, doncs, com deies, no hi ha hagut cap ensurt, però si més no, doncs, l'accident ha provocat en un primer moment doncs, el tall de la C33, però als pocs minuts doncs, ja s'ha obert el trànsit a un carrer, provocant retencions sí, en trama d'un quilòmetre. I és que doncs, per l'hora que era de primera hora del matí doncs, ja és habitual no, que afecti el trànsit.
I què més ens portes?
Comentem una jornada que tenia lloc ahir a la tarda, i és que continuen a Mollet les activitats del Dia Internacional de la Dona. Les referents en feminisme Towanda Rebels han presentat aquest dijous a Lledoner el seu documental Aún es tiempo de feminismo, una mostra audiovisual de l'any 2023 que se centra en la llei de violència de gènere de l'any 2004 des d'una perspectiva associativa, política, jurídica i filosòfica. El documental ens mostra el recorregut que ha seguit el feminisme, així com totes aquelles dones que van fer possible la implementació d'aquesta llei. Zua Méndez, membre de Towanda Rebels, ha explicat que el següent pas per assolir és l'abolició de la prostitució mitjançant una llei. Méndez ha afegit que actualment es donen les circumstàncies perquè aquesta llei es tiri endavant, ja que la societat entén que la prostitució és violència.
Clarísimamente, el siguiente paso que nos encantaría que se diera desde la política es una ley integral contra la prostitución. Igual que conseguimos esa ley pionera contra la violencia machista, que es un poco el hilo narrativo del documental, ahora es el momento de una ley abolicionista contra la prostitución. Pensamos que se dan las condiciones necesarias y que la sociedad ya entiende la prostitución como violencia contra las mujeres. Y simplemente pensamos que es necesario que los españoles y las españolas digamos con fuerza que las mujeres no están en venta, para que nuestros niños no crezcan ni un solo niño con la idea de que cuando sea un hombre puede estar con mujeres que no les desean.
Un documental que tot just en parlàvem també aquesta setmana amb les protagonistes aquí al magazín Posa les Piles.
Exacte, entrevistàvem a Azúa Méndez també, i de fet ella també explicava ahir que aquesta llei de la prostitució és un dels camins que queda per recórrer, però de fet explicava que el canvi s'ha de produir en molts altres aspectes, com serien l'àmbit de les cures o la corresponsabilitat de la llar. De fet, també afegia que les desigualtats encara estan molt integrades a la nostra cultura. Com dèiem, ahir es feia la visualització d'aquest documental que finalitzava amb un col·loqui entre Towanda Rebels i les persones que hi van assistir.
Tot això i més coses als butlletins i també sobretot a l'informatiu de la UNA, així que gràcies per fer-nos 5 cèntims per començar el dia, Carla.
A tu, Joel.
I ara, abans de començar aquesta entrevista d'actualitat, el que volem és conèixer el temps. No sé si seguiran les pluges, això ens ho explica el Luismi Pérez. Molt bon dia.
Bon dia, molts núvols i aquesta pluja que no deixa de caure a moltes comarques. De fet, avui canviarà el caire d'aquest tipus de precipitació. Aquest matí encara aquesta gota molt petita, sobretot a Girona i Barcelona, pluja ja més abundant a les terres de Ponent o cap al Pirineu, i en canvi aquest migdia i primeres hores de la tarda ja no seran gotes petites, seran xàfecs intensos els que cauran, gotes molt més grosses, amb ventades i amb algunes tempestes o calamarsades. Per tant, serà una mena d'escombrada que tindrem al llarg del migdia i primeres hores de la tarda, que ens durà després un canvi de massa d'aire. Per tant, al llarg de la tarda s'acabarà veient estones al sol. Cap de setmana regirat, sobretot el diumenge. Us seguirem a la xarxa.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Y'a plus d'amants, y'a plus de lits. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide écran, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi, j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je vais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si je voulais arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. J'ai plus peur de rien, et ça me fait comme avant, quand toi tu me tenais la main.
Maman, maman, maman.
I comencem aquesta entrevista d'actualitat perquè tenim avui aquí a l'estudi de Ràdio Mollet en Ferran Segarra, el regidor de Justícia Ambiental a l'Ajuntament de Mollet, a qui saludem. Molt bon dia, Ferran.
Bon dia, Joel.
Amb tu volem parlar doncs, de diversos temes, perquè ara he dit diversos, perquè sobretot l'objectiu principal de l'entrevista d'avui anava a ser parlar de la festa de l'arbre, però tot just ahir al matí doncs, ens informàveu des de l'Ajuntament que s'ha hagut de plaçar doncs, a aquesta festa de l'arbre, no?
Sí, vam estar esperant fins a l'últim moment, però amb les pluges d'ahir, es van a comprovar ahir al matí a primera hora i es va veure que el terreny estava molt, molt complicat per poder dur-la a terme.
Que en aquest sentit explica'ns una miqueta com estava planejat tot, l'objectiu també d'aquesta festa de l'arbre, perquè s'està buscant nova data, no? Que ja ens, ja ens ho direu, però si més no almenys per que fem 5 cèntims, no? D'aquesta festa.
Sí, ara com dius estem a veure quina nova data podem trobar. Al final, com ja sabeu, no? Mollet és una ciutat molt viva, hi ha molts actes i a vegades és complicat trobar aquest encaix, però bueno, de ben segur que d'aquí a poc ja podrem comunicar aquesta nova data. I una mica la idea d'aquesta festa de l'arbre és, bueno, ja seguíem la línia que portàvem treballant ja de fa molts anys, no? Des de que finals dels anys 80 que ja va començar aquesta festa, ja més a l'inici a la part de Pinatons i ara per la part de Gallecs. I una mica a part del que és pròpiament la plantació d'arbres i arbustos, que per aquest any hi havia al voltant d'uns 300 arbres, doncs també fer una part ja més de tallers, d'una mica explicar temes de biodiversitat, no? De valors de biodiversitat, el tema d'aquests tallers, no? Enguany també hi havia uns tallers per crear nius de ratpenats, per exemple. Això m'ho van explicar fa poc, no? Però que aquests ratpenats van molt bé per també ajudar a controlar la processionària. Llavors són coses que intentem també reintroduir per aconseguir doncs, equilibrar també aquests problemes, no? amb aquestes plagues, per exemple. Després també hi havia caminates per allà per Gallecs, una mica amb la idea d'identificar petjades i identificar espècies que tenim, no?, a la zona.
Doncs força interessant, també, això dels ratpenats que desconeixíem, que al final també doncs, és una problemàtica doncs, que està doncs, a Mollet, però a totes les ciutats, no? que al final doncs, s'ha de combatre com es pot. Ho deies, no?, dels anys que s'està fent aquesta festa de l'arbre, que també normalment hi participen a empreses, no?, que hi col·laboren, i al final és una jornada, no?, doncs, que s'ha fet molt molletana, no?, que tothom doncs, o moltes famílies ja tenen en el calendari i esperen aquest dia per fer això, no? Doncs, perquè és bonic, no?, el fet també d'això de plantar d'aquests arbres, l'activitat que es fa, no?, que és molt familiar tot.
Sí, o sigui, al final, com dius, aquí també agrair la col·laboració cada any del Casal Cultural, no?, que organitzem conjuntament, i el que comentes aquí és una festa de... no només diguem més per famílies, no? Aquí de fet es dona el cas que com ja portem tants anys fent-la, doncs que arbres que s'han plantat gent jove i que a dia d'avui ja ha sigut pare o mare i va amb els seus fills a plantar un següent arbre, no? I una mica amb aquesta idea també ho fem, no? De que la gent també pugui fer-se seu un trosset d'aquest espai natural que tenim.
Perquè a quina zona s'anava a fer ara? Perquè és el que comentaves, no? Al llarg d'aquests anys, al final també, doncs, gairebé que falta lloc a Mollet de tants arbres que s'han plantat, arbres, arbustos, etcètera, no? Que es van deixant, sobretot, depèn dels anys, es van deixant aquests espais per deixar créixer en algun lloc. Explica'ns una mica.
Sí, no, aquí una mica la idea, inicialment sí que es va començar més a la part de Pinatons, que això va ser degut a un problema que hi va haver, que van morir gairebé tots els pins de la zona. Llavors es va voler treballar allà amb la idea de repoblar, no?, aquesta massa d'arbres de la zona, i amb aquesta idea també es va anar construint el parc de Pinatons que teníem a dia d'avui, no?, tota aquesta part dels camins que hi ha, dels molins de vent, no?, una mica amb aquesta idea. Ara que sí que l'estat de Pinatons ja està, bueno, més atapeït d'arbres del que estava fa 20 anys, doncs sí que ens hem mogut ja més a la part de l'entrada a Gallecs.
I a partir d'aquí ara, el que deies, s'està buscant una nova data perquè aquestes pluges no permetia, doncs, si més no, almenys és com podia dir, sí, els serveis de jardineria ho podrien fer, però no seria una jornada, no, per al gaudi de tota la gent que hi anés, no?
Correcte, aquí l'objectiu és fer una festa de la ciutat, no? Al final plantar ja plantem molts arbres nosaltres, però també volíem que tothom tingués aquesta oportunitat de participar en això, i també és la manera de que la gent no ho senti seu, no?
Que aquesta nova data encara no se sap, però tampoc haurem de, vull dir, al final és com aquests, el barem aquest de la plantació, tampoc ens en podem anar ara a fer un exemple exagerat a finals de maig, perquè no seria convenient. No?
Seria complicat. Aquí al final també el tema climatològic ens limita no només pel tema pluja, sinó també pel tema calor. L'ideal és plantar, bueno, durant l'abril com a molt tard, però bueno, aquí hem de mirar en temes d'agenda a veure quan podem trobar aquest forat per fer aquesta festa.
Perquè ara ho comentàvem, fora micro, que si setmanes a Santes, que si Consell dels Infants, que si la Mitmos...
No parem,
que...
no parem, a la ciutat no parem. Per lo bo i per lo dolent no parem.
Exacte, si més no, doncs altres activitats segur que sí que hi hauran, així doncs que Ferran estarem pendents de quan arribi doncs, aquesta nova data i la coneguem nosaltres, en farem 5 cèntims i també doncs, aquesta prèvia també aprofitant tot el que ens has comentat en el dia d'avui. Però com a regidor de Justícia Ambiental també volem parlar d'altres temes, potser un que ens toca més per tema de dies, que és l'hora del planeta, no? Que té lloc just demà, que al final l'Ajuntament ja porta anys, no, sumant-se aquesta iniciativa, que al final és una apagada simbòlica, no? Dels edificis més emblemàtics de la nostra ciutat, que també insta, no?, els ciutadans i ciutadanes a fer-ho, en aquest cas per això, no?, perquè siguin conscients d'aquest futur que ens ve.
Sí, bueno, com comentes, aquí ja sí que venim anys participant d'aquesta acció, que ja va començar el 2007, no? O sigui que ja fa bastant de temps, i com dius, és una cosa simbòlica, al final realment no aconseguirem res directament amb aquesta apagada d'una hora aquest dissabte. Però sí que la idea és una mica, com comentaves, el fet de conscienciar la gent, no?, de la necessitat d'adoptar aquestes mesures per fer front al canvi climàtic, no? Aquest canvi climàtic que malauradament el veiem com causa destrosses arreu de Catalunya, d'Espanya, del món. I això també una mica va lligat amb la Festa de l'Arbre, no? Totes aquestes accions que duem a terme amb la intenció de revertir una mica aquests efectes. En aquest cas, a Catalunya hi ha més de 50 ajuntaments i en el nostre cas concret els punts que apagarem és el campanar de l'Església de Sant Vicenç, la Font Modernista del Prat de la Riba i les rotondes del Calderí i la Vinyota.
No sé si fins i tot algun any heu pensat d'encara fer més apagada general, per molt que el que dius, vull dir, tampoc, entre cometes, no s'aconsegueix res, és una acció reivindicativa, no? Però que al final, si això acabés afectant també els ciutadans i ciutadanes i això passés arreu de Catalunya, potser sí que tindria un impacte fort de dir el que passa, però, o fins i tot de dir, no, és que estem fent això perquè ens estalviem tant i això ajudes a cuidar el planeta, no? Però s'entén, no?, també que sí, aquesta acció reivindicativa.
Amb aquesta pagada d'una hora l'estalvi no és simbòlic, no? Al final sí que estem mirant per l'any que ve doncs, a sumar algun espai més per poder pagar, però bueno, perquè ens fem una idea, per exemple, a Barcelona pagar la Sagrada Família, que això segurament és molt vistós, no? Trobar-te aquell tros de monument completament fosc segur que crida l'atenció. També és veritat que hem de tenir en compte que la ciutat és viva, no?, i al final tampoc podem apagar tots els carrers perquè si no podria ser un problema. Però sí que això al final també és una mica la nostra aposta com a ciutat del model que volem, no? I amb aquesta línia, no només pel que dèiem abans de la Festa de l'Arbre, però també treballem amb altres iniciatives relacionades amb el tema il·luminació, per exemple, com pot ser tot el projecte de Mollet Solar, no?, amb aquesta idea d'ampliar les plaques solars als equipaments municipals perquè siguin d'autoconsum, per exemple, o el projecte de Mollet LED, no?, que bàsicament acaba substituint totes aquestes lluminàries per punts LED, que són de molt més baix consum, molt més eficiència. Una mica amb aquesta línia estem treballant.
Com estan anant, precisament, que ho comentaves, el tema sobretot del Mollet LED, perquè al final crec que això també es parlava, no?, des de l'inici, doncs, després de guanyar aquestes eleccions, que era un també dels grans projectes doncs, que es tenen presents i que al final també doncs, la previsió no és a mesos, sinó doncs, a anys de fer tot
al final són molts punts de llum. Al final sí que és un projecte que ja s'està acabant de treballar, que es preveuen inversions molt importants i, com comentes, és una cosa de mig llarg termini. Al final ara no recordo, però sí que era un parell d'anys vista. No? La idea és anar treballant fent aquestes substitucions progressives i l'objectiu, com deia, no?, incrementar aquest estalvi energètic i també de diners, no?, al final més eficiència, menys consum, menys diners gastes amb això, i també, a part de tots aquests beneficis, diguem-ne, mediambientals, també el fet del canvi d'il·luminació, que també donaria més percepció de seguretat.
A partir d'aquí tenim altres temes per comentar, però si més no, doncs, abans també deixem preguntar-te per com a regidor de Justícia Ambiental, tens aquesta sensació que, doncs, que tens una regidoria molt important o que has arribat en el moment que se li donen més importància, doncs, a aquesta regidoria que potser fa això uns anys no existia, almenys amb aquest nom exacte, i que al final doncs, tens aquesta també responsabilitat, i imagino que també, doncs, no sé si relacions amb altres institucions, altres regidors i regidores, parlant d'aquest tema, o reunions, no?, també, que molt importants, perquè al final és un tema que toca molt al ciutadà i al futur de la ciutat.
Sí, bueno, al final, com comentes, amb el context actual, el moment en el que estem, bueno, de crisi climàtica, de calentament global, al final tot això et fa veure la importància que té aquest tema, no? I al final tothom té alguna cosa a poder fer, no? Al final nosaltres com a, des d'institucions, per suposat, però no només com a institucions, perquè això és una feina de tothom com a societat, no? Perquè al final com a institució poder fer moltes coses, però la gent a casa també pot fer moltes altres coses. I una mica, sí, el que deies és aquesta repte que tenim i aquesta importància del tema, perquè bueno, només hem de veure el que va passar a València amb la Dana, no? I tot això és degut al canvi climàtic, per molt que molta gent i alguns partits es neguin a reconèixer-ho, però és una realitat que tenim i que tots plegats hem de fer front.
Clar, és al final el que dius, altres partits, no?, us fiquen a vosaltres, entre cometes, els dirigents com els dolents, no?, de tot això. No sé si també al final és un tema que creieu que és un dels vostres reptes, no?, fer entendre a la ciutadania, doncs, que s'ha de fer, que al final serà una acció que vindrà proposada pels ajuntaments, que després pots dir d'Ajuntament passar a Diputació, Diputació Catalunya, Catalunya Espanya, Espanya
totes les institucions,
a Europa,
al final.
Però al final vosaltres sou aquest primer contacte, no?, amb el ciutadà, que els dirà s'ha de fer aquesta acció o estem fent això per X motiu, no? No sé si també tens una miqueta, doncs, que al final sou aquest primer contacte, doncs, amb la ciutadania.
Sí, com comentes, al final som la primera porta d'entrada al que és la institució, no?, d'alguna manera, i una mica és el tema d'aquest canvi, a vegades, cultural, no?, perquè al final hi ha moltes coses que són canvis que no són fàcils, no?, al final portes molts anys fent d'una manera les coses, ara de sobte s'ha de canviar, i bueno, doncs això és una qüestió d'anar fent pedagogia, explicant per què ho fem, quins són els valors, el valor afegit de fer-ho, i amb aquesta idea, doncs, d'aquí un temps, doncs, bueno, tot serà més fàcil, però evidentment els canvis sempre costen.
I ara passem també, doncs, a una exposició, crec que està des de dilluns passat i fins l'11 d'abril, que és una exposició sobre l'aigua a Can Borrell, i que també precisament, doncs, parla d'això, de l'amenaça en aquest canvi climàtic, no?
Correcte, al final és aquesta exposició que és la vida de l'aigua, i una mica l'objectiu és donar a conèixer la importància que té l'aigua, i al final hem de tenir molt clar, sense aigua no hi ha vida. I amb aquesta exposició que ens la cedeix la Diputació de Barcelona, que és un servei que ofereix als ajuntaments que així ho demanen, una mica la idea és això, no? És consciència de la gent, de la importància de l'aigua, com es gestiona l'aigua a les ciutats, però no només a l'entorn urbà, sinó també a l'entorn rural. I després també una mica donar alguns consells o tips per fer un consum sostenible, no? Pues, per molt que ho sabem, no? Però a vegades allà amb dades i amb dibuixos a vegades és més clar d'entendre-ho, però que al final, no? Algunes dades que apareixen a la exposició, diguem una dutxa de 3 minuts o una dutxa de 10 minuts, gastem el doble d'aigua, anem de 50 litres a 100 litres. Al final tot això ho anem sumant per quanta gent hi ha a casa, quantes dutxes fem cada dia, doncs et fas una idea de la gran quantitat d'aigua que gastem. I no només pel que fa al consum, sinó el fet de construir un producte ja gasta aigua també, no? Llavors, tot això també hem de prendre consciència.
Que per sort ara també parlant d'aigua, doncs estem amb aquest sistema que no estem en cap alerta, no? En aquest cas a la nostra ciutat, després d'aquestes pluges.
No, ara per sort, com comentes, ha estat plovent molt, no? Aquest any ha començat a haver de pluges, hem recuperat un bon nivell comparat amb el que teníem d'aigua, però no ens hem d'enganyar. Això pot canviar en qualsevol moment, perquè ara per davant tindrem un estiu que segur que serà molt calorós i haurem de veure com queda això amb les reserves d'aigua. Llavors, és un tema que, tot i que ara estem una miqueta millor, tampoc ens podem refiar.
La memòria que també dels boscos, no?, que ens comentaven que al final, doncs, si han patit una sequera, hi han hagut molts que han anat morint, o igualment per molt que plogui ara s'estan morint, i que al final, doncs, també, doncs, és el que dius, els boscos continuen afectats, per molt que ens pensem ara que tot està bé, que els embassaments estan al 50%, no? Que s'arribava ahir.
Però clar, arriba l'estiu, comencem a gastar aigua i de sobte tornem a estar a la mateixa situació. El que comentes, i no només els boscos, també la ciutat hem patit una sequera severa pels arbres i degut a això, doncs, amb aquesta última campanya de plantació, que ara tot just acabarà, hem hagut de fer un esforç extra per plantar arbres, perquè hem hagut de substituir molts arbres que, malauradament, degut a la sequera, havien mort.
I que també des de l'Ajuntament, al final, us havíeu plantejat també, doncs, quins arbres s'han de plantar, o si més no, ja pensant, doncs, que si fins ara hi havia un tipus d'arbre que es plantava, ara potser anem directament a aquest, entre cometes, potser no serà tan vistós, però sabem que el tindrem i que farà la feina i que no se'ns morirà en 10 anys.
Sí, com dius, hem de prioritzar aquestes espècies que estiguin ben adaptades al nostre entorn, però que també siguin, que no requereixin una molta gran quantitat d'aigua o manteniment, perquè si no, d'aquí uns anys tornarem a estar a la mateixa situació. Amb aquesta idea també s'han escollit aquestes espècies per la festa de l'arbre, i les espècies que s'estan plantant a la ciutat sí que intenten tenir una continuïtat amb els arbres dels voltants, perquè al final han de ser d'espècies que siguin compatibles i similars, però sí que intentar prioritzar aquells arbres i arbustos que no requereixin molta quantitat d'aigua.
Després, també, ara no sé si s'està finalitzant ja aquesta campanya de poda, que al final entra dins dels paràmetres, no, de l'Ajuntament, que cada any, doncs, es fa aquest manteniment, no?
Sí, o sigui, hi ha una campanya específica de poda que acostuma a ser de novembre al març, que això no vol dir que la resta d'any no es podi, però sí que durant aquesta campanya de novembre a març sí que hi ha uns equips extra de poda per reforçar. I després, durant la resta d'any, doncs, sí que hi ha determinats arbres, sí que es poden anar podant també. Però sí, ara estan acabant aquí al barri de Can Borrell i d'aquí ja salten a Riera Seca.
I que prèviament també hi ha aquest estudi, no? Perquè molts cops també imagino hi ha, això també ho llegim, no? Per xarxes socials hi ha veïns que els hi molesta algun arbre, que al final alguns sí que imagino que la resposta és, bueno, us heu d'adaptar, ja sabeu que això està aquí, però d'altres imagino que sí, és molt invasiu, perquè és fins i tot als balcons i això, doncs també s'han fet aquestes actuacions, no, aquests dies.
Sí, sempre que hi hagi una afectació a un balcó, que la branca entri o que una branca de l'arbre tapi un senyal o un fanal i per això hi hagi menys llum, en aquí sí que s'actua ràpid. Però sí que, com deia abans, no, i també forma part d'aquest canvi que hem de fer com a societat, hem de veure els arbres com una cosa que és bona per nosaltres. I, evidentment, també té alguns inconvenients. A la tardor les fulles cauen. Passa, no?, al final. Però, clar, a l'agost tothom vol ombra per poder passejar pels carrers, no? I això està comprovat. Que, per exemple, podem estar a la plaça Major, que és un no hi ha, diguem, vegetació, m'imagino, 40 graus, i a Can Mulà, gràcies als arbres, podem estar fins i tot 10-15 graus per sota, no? I al final, quan amb aquest context de més calor cada any, doncs això és una cosa que és molt necessària.
Doncs, Ferran, hem comentat ja més o menys tots aquests temes que teníem per avui, que han estat alguns quants més enllà de la festa de l'arbre, que estarem pendents d'aquesta nova data i que si més no, doncs esperem que sigui una jornada també pel gaudi de tothom, perquè crec que, no sé si l'any passat també va passar el mateix, amb el tema de festa de l'arbre, que es va haver d'ajornar
diverses vegades també per pluges, que sí que és bo que plogui, evidentment. Al final aquest no és un acte que es pugui fer al Mercat Vell si hi ha cas de pluja, però sí, l'any passat també va passar.
Si més no, també, almenys la bona notícia és que hi ha que està plovent, si més no, sempre demanarem almenys un dia de descans o uns dies per prèviament, doncs, poder fer aquesta plantada. A Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental, gràcies per ser amb nosaltres i en parlem en una propera. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ja he tingut tot el que valia la pena tenir i tot i ser de casa pobra sempre m'he sentit molt ric perquè estimo com un boig, perquè he vist de fer cançons i camino a poc a poc i mai he tingut massa pressa. He sentit tot el que valia la pena sentir i potser són massa nits que he passat sense dormir. He fumat i ho he deixat, he begut i m'he passat i he estat més temps de festa que estudiant per la carrera. Ja he estat als dos costats d'un cor trencat i tants cops m'he equivocat que no els podria ni comptar. No els podria ni comptar. Però quan m'ho he currat, també he encertat de ple la felicitat. I això ningú m'ho pot robar. No! Sóc la llebre i la tortuga i la cigala i la formiga. Ho he estat tota la vegada i faig el que et dona la gana. Ei! Que jo sóc el més ric del món. Que tinc un amor que val milions. I una fortuna feta de records.
vinc a baix de tot. I el que tenim ens ho guanyem a pols. Que això nostre no és un cop de sort. Que no, que no. Ja tinc uns anys, però em sento com un roure. Soc un més, però com jo no n'hi ha un altre. Ja veurem, sense guirant el ritme. Temps al temps.
Jo tinc la placa, jo no.
Soc ningú, sense aquesta família. Els que hi són, contra vent i marea. Tots per un, i un per tots. La vida és molt millor. Ja m'he mossegat la llengua quan calia parlar. He estat un idealista i un cínic de manual. Vull pensar que ho he fet bé, però tampoc t'enganyaré. No sóc exemple de res, però encara em queda marge. Ja me les he vist de tots colors i en moments he tingut por, però no em quedo de genolls.
Jo no em quedo de genolls.
Saps que sóc un aprenent de tot. Potser mai seré el millor, però de mestres ja n'hi ha molts.
Sóc la llebre i la tortuga i la cigala i la formiga. Ho he estat tot a la vegada i faig el que dóna la gana.
Sintonia dels esports, és divendres i per tant és sinònim que la Carla Ramos ens porti doncs l'agenda esportiva per aquest cap de setmana i els partits que tenen en el calendari els equips molletans. Molt bon dia, Carla.
Molt bon dia a tots i totes. Ens trobem un divendres més en aquest espai dels esports on cada setmana comentem l'actualitat esportiva d'aquí de la nostra ciutat de Mollet i doncs on també fem un repàs dels partits que els equips sènior que tenim aquí a la nostra ciutat d'on Joan al llarg del cap de setmana que tenim per davant. En aquesta ocasió encetem aquest espai dels esports parlant d'escacs perquè la penya d'escacs Mollet ha finalitzat el cap de setmana anterior la temporada d'enguany. L'equip a preferent ha disputat un total de 9 jornades en les quals han aconseguit 2 victòries i han encaixat 7 derrotes. Aquests resultats, malauradament, doncs, els situen a la 9a posició de la Lliga d'un total de 10 equips i, per tant, doncs, els fan baixar de categoria a provincial. En canvi, l'equip B, també de la penya d'escacs Mollet, doncs, a segona provincial, manté la categoria, però, de fet, ho aconsegueixen pels pèls. Amb un balanç de 2 victòries, 2 empats i 5 derrotes, els molletans s'han situat en la 8a posició de la Lliga, salvant així la categoria de segona provincial. Si fem memòria, els molletans de l'equip A recuperaven l'any 2024 la categoria de preferent que havien perdut a l'anterior temporada. Ara tornen a primera provincial, una categoria en la qual no jugaven des de l'any 2018. Per la seva banda, l'equip B doncs, continua a segona provincial per any consecutiu. És per aquest motiu que aquesta setmana parlem amb Joan Blanco, que és el president de la penya d'escacs Mollet. Aquí li llancem la primera pregunta, que és doncs, quina valoració fan d'aquesta temporada?
Doncs no està la millor. Doncs això, el primer equip hem tingut uns enfrontaments que no s'ha pogut respondre correctament i bueno, ha acabat perdent la categoria. Per un altre any. I el segon equip, que altres anys també ha tingut millors posicions, ha quedat fins i tot a portes de pujar a primera provincial, doncs aquest any també, per diferents motius, o la gent està en pitjor forma, o també s'ha fallat algun jugador, doncs aquest s'ha quedat doncs a punt de baixar, vam tenir una carambola l'últim diumenge. Per sort, el rival que a l'altre, aquí només baixaven 2 i érem el segon per la cua. Fins diumenge passat que vam aconseguir puntuar i un altre equip que estava molt a prop nostre doncs va perdre i per això s'ha quedat cué, per això de carambola.
Comentem una mica l'equip que es troba a la Lliga de Preferent. Com deies, doncs, ahir finalitzàveu aquesta temporada, no? De fet, doncs, no ho disputàveu al partit, no? Doncs per aquests motius de mobilitat.
Sí.
Comenteu que acabeu aquesta Lliga amb el 50% dels objectius assolits. Quins eren aquests objectius que us havíeu marcat a l'inici?
Doncs no eren gaire engrescadors. L'objectiu era únicament conservar les categories. I per això un equip l'ha aconseguit i l'altre no, per això el 50%. El tema del desplaçament que preguntaves, doncs és això, havíem d'anar al Poble Sec, i t'ho han tallat doncs, des de la ronda litoral, el paral·lel, i tancat des de les 8 del matí, havíem llegit que s'havia tancat tot, doncs complicava molt el maig, quan a més ja estaven descendits i ja no, la punta, l'esforç no compensava el rendiment esportiu, i ja una mica de sensis, doncs això van decidir que no compensava llevar-se a les 6 del matí per fer aquest desplaçament.
De fet, centrant-nos en aquest equip, veient una mica també doncs, els resultats que heu obtingut aquesta temporada, únicament heu aconseguit guanyar 2 d'aquests tornejos. No sé si en algun punt l'objectiu era poder salvar la categoria o no sé si l'objectiu va canviar doncs, en veure potser que les jornades no sortien com esperàveu.
No, ja de bon començament tenim un nivell nosaltres doncs, una mica... les forces estan una mica més minvades que un any enrere i ja comptaven que costaria de mantenir la categoria, però bueno, no pensaven que pateríem tant. Doncs no, l'objectiu des del començament era conservar la categoria perquè ja sabíem que no tenim equip tampoc per ascendir perquè ja vam provar-ho quan estàvem a segona, que van pujar però allà sí que es van fotre llenya per tot arreu i de seguida vam tornar preferent. I aleshores, doncs això, ja veiem que intentar-ho mantenir, que no és gens fàcil, perquè baixen 3 equips cada temporada i és complicat. I, bueno, doncs això, resultats, alguns potser van ser una mica excessius, van rebre alguna llenya una mica més de l'esperada. Bueno, però això ja és el que passa, hi ha dies que surten millor les coses i altres dies surten pitjor. De fet, la setmana anterior vam estar a punt d'empatar en maig amb el líder, amb el club de Mollet, l'altre club de les cases de Mollet, que era, ha estat líder doncs, quasi imbatut. I nosaltres vam estar a punt d'igualar el maig. Mira.
Ara just heu acabat aquesta temporada amb la mirada posada a la següent. Què us agradaria aconseguir tant per l'equip com pel bé? Quins serien els objectius, si és que s'han parlat, o què us agradaria doncs, això poder assolir?
Encara no. Fins a l'octubre no fem l'assemblea i plantegem objectius. Jo, personalment, la idea és... Vist com ha anat, si no hi ha més baixes, doncs això, intentar passar-lo més tranquils que aquesta temporada. No sé si tindrem equip per recuperar la categoria preferent, perquè només en primera provincial, que és la categoria que es tocarà el proper any, només puja un equip i no es pot valar en cap moment. Vam tenir sort fa 2 anys que vam aconseguir-lo, però ara amb la gent que tenim no sé què tindrem, no sabem quina serà. Doncs no sé ben bé la disponibilitat per poder-ho fer. Conservar les categories que tindrem l'any que ve no hauria de donar més problemes, perquè si no passa res, hem de procurar no patir tant com aquesta temporada. I, com sempre, una aspiració vella és obtenir poder formar un tercer equip o un equip infantil. Per això fa anys que ho intentem i no acabem de trobar-ho. No sé d'aquí a l'octubre si podrem aconseguir... Bueno, d'aquí a l'octubre. Aquí el gener es comença, però a l'octubre plantegem la temporada. No sé si ho podem aconseguir. Aquestes serien les intencions. Quedar-nos com estem, com estarem, no perdre més categories i intentar incorporar un tercer equip.
Perquè ara, Joan, que comentes del tema de les baixes, també de la possibilitat de crear un tercer equip, us costa trobar jugadors que s'engresquin a venir a la penya d'escacs d'aquí de Mollet?
Doncs, com a club social, doncs, la nostra difusió no és gaire gran. I aleshores doncs, estem fent tallers d'escoles i aquí ja portem anys i no acaben de fer el pas de venir els nanos que tenim a les escoles acaben de venir al club i després doncs la majoria som gent ja de certa edat i el que es troba és això, falta una mica més de joventut, més de nanos més de jugadors més joves, però bueno, cada any un o dos jugadors venen, però igual també hi ha un parell més que ho deixen o que no tenen disponibilitat per fer competició i això és el que es va doncs això, alterant una mica la força d'un any per l'altre.
Doncs Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta setmana i que vagi tot molt bé. Fins la propera.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Ja.
Hem començat parlant d'escacs i ara comentem els partits que disputen aquest cap de setmana els equips sènior d'aquí de Mollet. Comencem parlant de futbol. El Club Futbol Mollet Unió Esportiva reben diumenge a casa el Roses i ho fan a les 12 del migdia. Els molletans s'enfronten a l'equip cué de la Lliga. Ells estan a la 12a posició a les portes de les posicions de descens. Per tant, doncs, un partit on amb dos rivals intentaran aconseguir una victòria als molletans per intentar sortir d'aquesta part baixa de la taula i als Roses doncs, per sortir d'aquestes posicions de descens. Parlem també de la Unió Esportiva Molletense que juguen dissabte davant del Cirera. Ho faran en camp contrari a 4:45 de la tarda. La primera volta els molletans guanyaven per 2-0 i aquest és un resultat que aquest cap de setmana es podria tornar a repetir perquè es troben a la 7a posició, de fet a tocar de les posicions de promoció a l'ascens i el rival està en la 13a, que per tant es troba en aquestes posicions de descens. Fem un últim apunt de futbol. La Unió Esportiva Lourdes reben diumenge a casa al Santa Eulàlia de Ronçana a 4:45 de la tarda. Un rival directe, per tant, un partit complicat el d'aquest cap de setmana. Els molletans estan en la 5a posició i el rival en la 4a. Tots dos en posicions de promoció a l'ascens. Parlem també de futbol sala. La UFS Mollet doncs, havien de jugar davant d'Alcaldes aquest cap de setmana, però el partit s'ha ajornat perquè els entrenadors i el cos tècnic doncs, van a la fase final de la Copa d'Espanya de futbol sala. De fet, aquest és un esdeveniment al qual hi van cada any. Per tant, doncs, el partit amb Alcaldes queda ajornat i doncs, tornaran el dissabte dia 29 davant de l'Escola Pia de Mataró. Parlem d'hoquei. L'equip femení a primera reben, de fet, avui divendres a casa el Generali Palau a 3:15 de la nit. Un partit difícil perquè el rival es troba en la segona posició i les molletanes en la 11a. Parlem també de l'equip masculí a segona que reben dissabte a casa el Vigas i Riells i ho faran a les 6 de la tarda. Els molletans doncs, estaven disputant-se aquest lideratge de la Lliga juntament amb el Mataró, però la setmana passada els de Mollet perdien per 3-2 davant del club esportiu Olesa Patí i doncs, malauradament, baixen d'aquesta primera posició, se situen en la segona únicament a 3 punts de tornar a igualar el líder, que recordem que és el Mataró. Per tant, els partits que venen ara, aquestes pròximes jornades, són decisives per tornar a recuperar el lideratge en cas doncs, que el Mataró no aconsegueixi bons resultats en aquestes properes jornades. Parlem també de bàsquet. El DM Grup Mollet juguen contra el quarter de Huerva, per tant s'haurà de desplaçar fins a Saragossa per disputar el partit aquest dissabte a 6:45 de la tarda. I qui també juga aquest cap de setmana és l'equip masculí a primera del Sant Gervasi de bàsquet, que juguen diumenge al camp de l'Escolapi Sarrià a partir de les 6 de la tarda. També un rival directe. Els molletans estan en la segona posició i el rival en la primera. Per tant, doncs, amb dos rivals competiran per posicionar-se com a líders de la classificació. Si fem memòria, la primera volta que disputaven, els molletans perdien per un ajustat 59-60, així que el partit d'aquest cap de setmana doncs, serà difícil i els molletans doncs, no tindran pas a les coses fàcils. L'equip femení a Supercopa del Sant Gervasi descansen aquest cap de setmana perquè el partit doncs, l'han disputat aquest dimecres i les molletanes s'han enfrontat al càmping Vianya-Roser que malauradament doncs, han hagut d'encaixar una derrota per 59-54. Això és tot pel que fa als esports aquesta setmana. Ens retrobem divendres vinent amb més informació esportiva de caire local. Molt bon cap de setmana.
Ja fa dies que no estic traient el millor de mi. No m'estranya que la gent es pensi que sempre he sigut així. I tinc algú a dins que mata,
que mata.
Voldria sortir a buscar-te perquè tu ets com les oranetes. Has vingut a fer un niu que durarà per sempre.
I si ens enganxem els dits o ens explota la cara? I
si això no té sentit o no té tant com pensàvem. Perquè tu m'has fet sentir com no ho havíem fet encara. Qui sóc jo per exigir-li el cor que bategui per un altre?
I ara, abans d'arribar a les 10, tenim aquests quart d'hora per parlar avui de l'espai de Gats i Gossos, on parlem de la vacunació amb la veterinària Cèlia Roig, amb un espai que ha fet la nostra companya Emma Balea.
Benvingudes i benvinguts a l'Espai de Gats i Gossos. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb la veterinària Cèlia Roig. Ella és una de les professionals que trobeu a Clínica Veterinària Mollet. Concretament, aquesta clínica la trobareu al carrer Aureli Marías Carrer 7 i 9 de la nostra ciutat, i el telèfon de contacte és el 93 593 77 51. Repetim, 93 593 77 51. I jo estic seguríssima que aquesta clínica és de les que fa barri. Sí o no? Molt bon dia,
bon Cèlia.
És una de les cruïlles que travessa la Rambla.
Sí,
eh?
Sí, sí. La gent del barri, sí.
La gent del
barri. Després, bueno, boca a boca, pues, a vegades ve gent de més lluny. I a vegades de fora de Barcelona i tot. Dic de fora de Mollet, perdó.
Que ja tenen com a referència.
Sí, perquè d'un a l'altre, d'un client que vivia a Mollet però viu a Barcelona, i després se n'ha anat a Pim i tornen a venir, però què feu? Hi ha més veterinaris.
No, perquè
vull
això,
venir a tu.
Clar, això és com el metge, no?
Sí,
allò que tens
clar,
ja, i vas perseguint,
sí,
no?
Sí, sí, jo encantada, per suposat.
Cèlia, anem a parlar de vacunacions.
Sí.
Sí?
Sí. Estem... És un temazo, eh? És una... De antivacunes, fet, no vacunes...
I... Clar, és curiós, no?, perquè, de fet, nosaltres que sempre establim aquest paral·lelisme, no?, entre els humans i els animals,
sí, sí.
És un debat que també, a nivell humà, també hi és, no?, que hi ha gent que és molt contrària a les vacunes...
Molt contrària.
I hi ha, doncs,
jo,
veure, professionals que
no
que
vull aquí venir a obligar a ningú...
No vens a lliçonar ningú.
No. No, perquè cadascú pensa el que pensa i tothom és lliure de pensar el que vol pensar. Jo vinc a dir les coses amb una base científica i sempre pensant en el millor per la salut de l'animal. Jo parlo d'animals, la gent que faci el que vulgui. Però clar, si el client
però
no hi creu, pues jo tampoc obligo a ningú, eh? No.
Tot i que deuen haver-hi algunes que igual són obligatòries o no?
Encara no.
No? En els cinemals, no?
Aquí a Catalunya encara no.
No hi ha cap allò vacuna obligatòria.
A Catalunya?
No.
No. Ara, si vols portar el gos a la residència de no sé qui o de no sé què, t'has de...
informar.
T'has d'informar i has de complir el que ells volen, si vols portar l'animal allà. Per exemple, hi ha protectores, residències, encara que estiguin aquí dintre de Catalunya, que et demanen la vacunació a la ràbia, et demanen la tos de les gosseres pels gossos, per exemple, et demanen el que sigui, i aleshores, bueno, pues si ho vols portar allà, ho has de portar,
complir.
Has de complir això, perquè si no, no t'ho acceptaran.
I tu, més enllà de que siguin obligatòries o no...
No, jo sempre és per la salut de l'animal.
I per la
o sigui,
salut.
Aquí no hi ha res obligatori, però jo, bueno, tots els veterinaris recomanem que, per favor, continueu vacunant, perquè ha sigut la manera de tenir controlada, jo què sé, el moquillo, la parvo... mira, ara tenim la leishmània, per exemple,
sí.
Fantàstic, no? No hi havia vacunat leucèmia felina amb els gats i ara n'hi ha... O sigui, i tot això ha fet que aquestes malalties baixin en incidència, però moltíssim, moltíssim. No té absolutament res a veure amb el que nosaltres veiem fa 30 anys. Ara, que em dius que vas a una protectora i que hi ha una gran concentració d'animals, allà és molt fàcil que trobis amb malalties que a la ciutat així ja han desaparegut, però quan hi ha molta concentració d'animals, doncs parvovirosis amb gossos, panleucopènia amb gats, això no són vacunes, però molt parasitats, però perquè hi ha una concentració d'animals pobrets que no estan amb... o no arriben en les millors condicions de salut, no?
Però en tot cas, tota aquesta vacunació s'ha de posar allò quan l'animal és jovenet? O
les vacunes, les vacunes, com a nosaltres, sí, has de tenir un animal que estigui sa, o sigui, que estigui en bona condició corporal, que no estigui parasitat, no es pot, pim, pam, fuego, no. No, has de fer una revisió i has de comprovar que aquell animal està en condicions per rebre la vacuna, perquè la vacuna el que fa
és baixar les defenses, estimular
el sistema immunitari perquè faci feina, no? I faci anticossos contra el que tu li estàs inoculant, no? I augmenti. I aleshores sempre ha de ser, no pot ser un animal malaltor, que tingui unes diarrees o que tingui un problema respiratori greu o que tingui febre. No, això no ho pots vacunar. Primer, desparasitar, sobretot, quan reps un animal nou que no saps quin origen té i així, sempre desparasitats. I aleshores vacunar.
Però em refereixo que si un animal o allò que comentaves de les protectores, no?
Sí.
Adoptes.
Sí.
I dius, però ja és un sènior. Però tu fas aquesta, no? Fas un estudi, les parasites...
Si ve llavors... de la protectora, lo normal és que te l'entreguin sa. Val? I moltes vegades ja te l'entreguen desparasitat i ahir aporta alguna vacunació amb animals grans. Aleshores, jo continuo...
Però que el tema de l'edat no és un problema per vacunar.
És que el tema de l'edat és, els principis i finals, jo crec que és quan és més important vacunar justament, no? Cadallets i animals molt grans. Perquè és molt gran, ja no li fa falta. Dic, home, depèn, no li fa falta. Si és un animal que surt molt por ahí i així, el seu sistema immunitari també està més compromès perquè és gran. No? Aleshores, jo us diria que continueu vacunant.
Perquè les vacunes acostumen a tenir allò una periodicitat anual?
No. Però és que, clar, dintre de la mateixa vacuna poden haver-hi malalties que et duren 6 mesos, malalties que et duren 3 anys, malalties que et duren 1 any. El que jo faig,
Sí.
Aquí cada maestrillo tiene su librillo. Jo recomano fer una revisió l'any i la fem servir d'excusa per vacunar. I perquè, aquest any no m'he recordat, i a vegades ja passen 2 anys, no? I jo us diria que
perquè vacuneu... és una vacuna que és com una mena de còctel.
Bueno, sí. N'hi ha que porten moltes coses incloses, sí. I això... Però això ja us heu de posar d'acord amb el vostre veterinari. Vull dir, i depèn de la zona on visquis, i tot varia, O sigui, hi ha unes normes generalitzades a Europa, però cada zona té més incidència d'una malaltia o de l'altra, i aleshores és allà on viu l'animal, és el que s'ha de complir i ja està, Però sí, hi ha vacunes que són polivalents, que porten els adenovirus, la panleucopènia, la parvovirosi, el moquillo, els adenovirus, les hepatitis, la leptospira, la ràbia, tot junt, patapam, tot junt, Li poses una vacuna i ja l'has posat tot junt, amb un gos. Després t'esperes 3 setmanes i pots vacunar de leishmania, no es pot posar a l'hora. I amb els gats, és de virosis respiratòries digestives i leucèmia felina, també pot existir una vacuna que ho porta tot junt, o ho pots posar separat, o no li poses la leucèmia perquè és un animal que no està en contacte amb altres gats i no pot adquirir-la. O sigui, la leucèmia s'adquireix per mossegada d'animal malalt, sang amb sang, no?
Sí.
O que la mare li ha transmès. Però, això ja, quan són cadells, es mira, es fa un test, quan els gatets són petits, es fa un test, o joves, per mirar si tenen la leucèmia, la mare, si és desconeguda, li ha transmès la leucèmia o la immunodeficiència, o si són animals de protectora, sempre se'ls hi mira, sempre, perquè com que no saps el seu origen ni què li ha passat ni res, doncs es mira.
I Celia, normalment allò, quan una persona et diu no, jo no hi crec, allò en les vacunes, és que jo no hi crec, o és per una qüestió econòmica?
Ah,
en el cas dels...
Bueno, aquí jo ja...
Ja no
tampoc,
entres.
És delicat. Jo el que no vull és que a una persona que té aquestes creences jo li puc dir el que jo faria, però clar, és que no em queda més remei que respectar-ho. No puc agafar el gat i vacunar-lo. No ho faig, això. I en alguna ocasió m'ha passat. Bueno, jo continuo insistint, jo ja sé... Jo ja els explico el que pot passar, d'acord, però pensa que si aquest animal es posa en contacte amb un animal malaltó, aquesta que malaltia contra la que hi ha... Ostres, que em fa com ràbia, no? Contra la que hi ha... Pues,
un remei.
Ell la pot contraure i pot morir d'aquesta malaltia. Ja està.
No. Tu dones la informació totalment, i llavors el propietari és el que acaba decidint.
Totalment.
En tot cas, doncs, sí. La Celia, com deia, amb tots els avals científics, en totes les demostracions, allò de dir, escolteu, vacunar, és positiu.
I a part, bueno, ja l'última cosa que volia dir, perquè suposo que ja s'acaba
el temps.
Com sempre, penseu que els veterinaris pensem molt en la prevenció de la malaltia de l'animal i que ell no ens transmeti a nosaltres.
Això és el que jo anava a dir. Dic que
aleshores, la ràbia, per favor... La ràbia. No, el primer que ens protegirà és si ell està vacunat, el nostre animaló, si està vacunat, és el primer que ens protegeix a nosaltres, perquè seríem els primers mossegats, com si diguéssim, perquè conviu amb nosaltres.
Ja m'ha agradat que la Cèlia hagi fet aquest comentari.
I gos i gat,
Molt bé. Doncs escolteu, com sempre fem des d'aquests micròfons, recomanació un cop a l'any, com a mínim, sí, revisió, i que s'aprofiti aquesta revisió. Perquè
jo us hi dic, taladreu-me a preguntes, o sigui, aprofiteu, matxaqueu-me, vinga, ping, tot, clar, és el moment.
És el moment. Cèlia, ens veiem d'aquí un parell de setmanes. D'acord. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu. Hello, you're out there, you're trying, are you patient, are you blind, are you with me, against me, don't know me at all. Hello, 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 hello,
Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Dues persones han mort atropellades a les carreteres catalanes en menys de 12 hores. Aquest matí un camió ha atropellat mortalment un home que caminava per la Nacional 240 a Lleida, al Segrià. Els Mossos han rebut l'avís prop de 6:45 del matí, investiguen hores d'ara les causes d'aquest accident. També ahir al vespre una dona de 45 anys i veïna de Manresa va morir també atropellada per dos turismes a la CCGC a Sant Fruitós del Bages. Amb aquestes víctimes ja són 35 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any. I a banda, hores d'ara, 8 unitats terrestres del SEM i 5 dotacions dels bombers treballen en l'accident d'un autocar que s'ha sortit de la via a la C33 a Mollet del Vallès mentre es dirigia a Vic. A l'autocar viatjaven 45 persones. El SEM ha atès un total de 16 afectats, 15 en estat lleu, volíem dir dels quals 6 han estat traslladats a diferents CUAP, mentre que la resta han estat donats d'alta al mateix lloc. A més, també una persona en estat menys greu ha estat traslladada a l'Hospital de Mollet. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat per fer-ne el seguiment. Pel que fa a l'afectació a la via, només hi ha un carril obert i es registren algunes retencions mentre es treballa en l'extracció del vehicle. I l'aeroport del Prat preveu cancel·lar 8 els 19 vols programats amb Heathrow a causa del tancament de l'aeroport londinenc per un incendi en una subestació elèctrica aquesta passada nit. Aena no descarta més anul·lacions durant la jornada, ja que Heathrow romandrà tancat fins a la mitjanit. I, a més, la Incultura es posen a la venda les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils amb els primers confirmats, Nil Moliner, l'Axan Busto i també Amy Winehouse Band. Ens amplia aquesta informació el Gerard Amigó des de Ràdio Cambrils.
L'organització ja ha avançat els tres primers noms. L'Axan Busto, que oferirà un concert molt especial de cloenda del certamen musical amb la seva formació original el 10 d'agost. Nil Moliner, una de les grans veus del pop estatal, que arriba amb nou disc a Cambrils el 7 d'agost. I Amy Winehouse Band, la banda original de la icònica artista britànica, que oferirà el seu espectacle la nit del 2 d'agost amb la formació Soul 5 com a telones. Fins al dia 21 d'abril hi haurà un preu promocional de llançament d'aquests tres concerts. Les actuacions del Parc del Pinaret oferiran la possibilitat de comprar una entrada general a la platea a peu dret sense numerar i una entrada numerada a la graderia amb capacitat per a 600 persones.
I pel que fa al temps, avui s'espera una jornada ben passada per aigua. El dia ha començat amb el cel ennuvolat i plogims locals, però sobretot ara al migdia s'esperen xàfecs intensos i possibles tempestes o bé calamarsades que vindran des de l'Aragó. A la tarda s'obriran també algunes clarianes, però la pluja es concentrarà sobretot al terç nord. Pel que fa a la temperatura, els valors màxims seran de 23 graus.
Notícies en xarxa.
Ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
Tast de vins i maridatge de formatges. Activitat lúdica per gaudir de la gastronomia i passar una bona estona, tot descobrint diferents sabors i coneixent especialitats de vins i formatges. Una manera de viure un vespre únic. Divendres 21 de març a les 8 de la tarda al Museu Abelló. Cal inscripció prèvia a través del WhatsApp al número 606-82-30-59.
Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
In darkness, we
you're all the same. See the light. Make it through. Good and bad never stopped me from loving you. Your inner beauty, oh, how it set me free. The fear of loving only what outside we see. But inside he hides all his passion might. As he fights in the demons of lonely night. Tonight I search deep inside my soul. I know what I feel for you, I can't let go. So please stay and please know that my love is no joke. And I'm strong and I hope that someday we'll grow old. Unfold the mold of life as we see it. Won't fade away today. I sit and pray, is everything okay? Day by day, you take my heart away in pieces. No reasons, cause I believe in us. You're the one I trust. You gave me love and never took advantage of my heart. I loved you from the start. Please don't break my heart, just sit the rest of the day.
I tot seguit, en l'espai Al Calaix, fem un viatge a l'Espanya de la postguerra amb el veí de Mollet, Antonio Gómez, amb una entrevista que ha fet la companya Emma Balea.
Con tu diente de marfil, para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina, hecha con nardo y gamín, rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante.
Bé, comencem amb aquest tema musical, perquè avui el nostre convidat és Antonio Gómez. Ell és veí de Mollet, però té tota una història que doncs compartirà amb aquelles persones que vulguin a través d'un llibre que ha recollit allò Memòries d'Antonio Gómez. De fet, segur que moltes persones que ens escoltin en el dia d'avui doncs tindran referència de l'Antonio, perquè ell ja fa temps que també va escriure un llibre en el que recollia, no?, doncs, tota la seva recerca per de un tiet seu que havia estat, que va desaparèixer. Bé, el van matar a la Guerra Civil.
I el va desaparèixer i el va trobar al Valle de los Caídos. Avui, Cuelgamuros. i ja me l'han confirmat el Patronat Nacional, que està enterrat allà dintre.
Antonio, com estem?
Molt bé.
Ara quan senties la cançó deies, molt bé, molt bé.
Molt bé, aquesta cançó és pegadíssima i me recorda molt a la meva.
De fet, l'Antonio, ara aquest mes de març, li demanàvem quin dia, doncs el dia 29 és el seu aniversari, sí, farà 81 anys.
Exactament, 81 anys. I va néixer el 29 del 1944, postguerra, en la primera postguerra.
I de fet, en aquest llibre de memòries el que parles és expressament d'aquest període.
Exacte,
no?
De la postguerra.
De la postguerra.
El que els nens van passar, el que va passar la meva mare per a tindre que vindre a emigrar a buscar treball aquí a Barcelona.
Vosaltres, tu vas néixer a Múrcia, a Xena? Tots.
Tots, tu, tres germans meus, més jo quatre, el meu pare també, la meva àvia, tots eren d'Arxena, província de Múrcia.
I llavors, crec que la primera en venir cap aquí, cap a Barcelona, va ser la teva mare?
No.
No?
És la que va organitzar-lo tot.
Tot?
Tot, perquè la pobra estava desesperada allà.
Perquè tu, a quina edat vas deixar Arxena? Quants
començo
anys?
Començo el llibre quan tenia 5 anys, que recordo.
I tu recordes com era, sí, la vida Arxena?
Sí. Ui, sí. Aquí lo poso.
I què? I què és el que poses?
Pues que era uns temps molt dolents, havia racionament, però els nens no tenien les necessitats necessàries i passaven gana, molta gana, perquè la meva mare ja no sabia com trobar aliment perquè no havia ni treball. Perquè, clar, els meus pares, de molt jovenets, perquè treballaven en una fàbrica de conserves que vivien al poble. Aquesta fàbrica donava de menjar 30 pobles de la contorn. Exportava i tot a l'estranger, conserva i fruta emportaven. Precisament la meva mare va entrar molt joveneta i aquests dies que van matar la guerra, els va col·locar la meva àvia. La meva àvia va col·locar els quatre fills a la fàbrica, perquè se va quedar viuda embarassada del meu oncle.
I llavors, aquesta fàbrica...
Aquesta fàbrica, quan va acabar la guerra, per assumptes polítics, perquè va ser així,
sí,
que molts no ho saben, però bueno, com van guanyar la guerra ells, pues ells manaven. I per assumptes polítics, pues, a los dos anys, l'any 42, la van tancar. I aquesta fàbrica va començar a treballar en el 18. Després de la Guerra Mundial.
I llavors, Antonio, jo estic veient allò, acomiadant el meu pare del balneari, perquè, clar, molta,
sí,
gent,
bueno,
Arxena...
Bueno, aquí el que
doncs
passa
veu,
és que se complica la cosa. Tanquen la fàbrica, doncs pues, ells queden, després d'estar treballant allà, de molt jovenet, també al carrer. I, clar, se troben com quatre fills, que lo conto jo aquí. Uh-huh. I llavors, aquí, sense treball...
Pues passant gana, clar, passant gana.
Van començar, els primers anys van anar tirant, però va haver un moment que... Però no la meva mare, tot el poble. Perquè, clar,
la gent
era la terra, i si tancaven la fàbrica, pues no havia treball per tothom. Clar. Llavors, la meva mare, pues aquí explico que només podia donar els aliments que necessitaven. I després...
Perquè, clar, Antonio...
Els aliments anaven racionats.
I més enllà dels aliments, que, clar, és la base, si no menges...
I tots els nens...
Però anàveu a escola? Tu tens records si anaves a escola?
Sí, a les 5 anys ja anava jo.
Anaves a escola.
Com Julián. Sí, que era família de la meva àvia. I tinc una anècdota aquí.
Ahà,
que
també...
Que me recordo jo. Que el mestre, quan me castigava... Jo al recreo, quan sortia al recreo, calentava el seu fill. Me vengava con el seu fill. I va cridar la meva àvia. I se fetia a riure com un nen tan jove tenia aquest pensament. I la meva àvia me va donar... Que l'explico aquí, me va reganyar. Però, coses de criu. Després me va fer molt amic d'ell...
Després content. Ho vau solucionar.
Sí, sí, sí.
Però al principi allò, la manera,
sí,
allò de...
Jo, cada
de
vegada menjar... que em castigava, pues l'emprenia con el seu fill, que anava a l'escola també con nosaltres.
No, et castigaven molt o què?
Era revoltós, com un noi, si no, si, i en aquella època eren nanos molt... Se veu que la gana te fa més viu, més nerviós. I la veritat, jo era bastant revoltós.
I llavors, dius, la meva mare és la que va organitzar-ho tot. I, no, i per què vau venir a Barcelona?
Sí, perquè aquí hi ha la trama de que la meva mare ja, cansada de buscar aliments, i ja anava... Perquè la part de la meva mare estaven bé situats. però ella ja li donava vergonya perquè... I el meu pare no trobava treball, tampoc. I la meva mare pues, era la que organitzava. Llavors el meu pare va trobar de guàrdia jurado a un balneari. Un balneari que hi ha allà.
Sí, Arxena, que és conegut. És conegut, sí, el balneari d'Arxena.
Ho conegut. Porta 200 anys allà. Allà han passat tota la meva família, també. I llavors el meu pare va trobar allà de guàrdia. Però quan va acabar la guerra...
També bueno, el van fer.
No, ell va entrar. Però, clar, el director va posar un cunyat seu al puesto d'ell i lo van fotre fora. Sense
més explicacions.
Sense res.
Total, que veniu a Barcelona i no sé si vau descobrir el mar o no, però anem a sentir Mirando al mar.
Ah, se puc veure.
Palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos...
No sabem si l'Antonio va descobrir el mar venint a Barcelona o ja des de Múrcia...
No, el poble meu està a l'intre.
Està a dintre.
A l'interior.
I llavors quan vas a venir a Barcelona...
Ah, vam veure el mar i tot, bueno, vaig dir... Però vindre a Barcelona...
No va ser fàcil, tampoc. No va ser fàcil. Perquè d'entrada va anar a parar al barri de Sant Martí, no a la Verneda.
Sí, però abans d'arribar aquí... Vam fer la vindre en aquest vagó i aquest tren, aquí va ser una odissea, o sigui, va ser terrible.
Explica'ns, hi ha la gent de l'edat de l'Antonio i d'abans, que venies,
gent,
no?
Gran, i a més un això terrible, la gent, això va començar l'any 50, la gent vindrà a buscar feina aquí a Barcelona, emigrant, perquè tots els pobles van quedar col·lapsats, sense aliments, sense...
Clar, una llavors cosa. La gent tota allò anava cap a Madrid, País Basc i Barcelona, no?
I conforme baixaven los...
La gent dels
la
vagons...
Gent que havien treballat, comptaven que aquí havia treball i tot. I això és el que li va passar a la meva mare. Després de desesperada per allà, perquè conto aquí en el llibre, que la meva mare se la buscava tota perquè el meu pare no podia... de guàrdia de jurat perquè le feien fora, m'entens?
Sí. A
de bona que jo va començar a...
Quan venies aquí havia d'haver-hi alguna persona que et conegués, no? Que justifiqués que anaves a casa.
Exactament. Això és, després de passar tres transbordos, el tren ple, corrent, la gent corrent per agafar la cadira, els centos, i tirat per allà, tres dies dintre amb la mateixa roba, sense netejar. Allò era terrible, plorant els nanos, plorant les dones, tirat per parcillo, els vàter, no te vull dir res. I l'aigua que agafaven era quan arribava el tren a una estació a carregar a la màquina aigua, baixava tota la gent a agafar aigua per allà. I els aliments pues, s'ajudaven uns a altres, com faves que portaven, poc dinar, i diners ningú, lo just, i la roba, la posada, la mateixa tres dies allà dintre.
I llavors, Antonio, dius que vau arribar i estàveu allò en una casa que ni tan sols estava reconeguda per l'Ajuntament.
Sí, quan va arribar, bueno, aquí va passar el següent. La meva mare ja va vindre un familiar al poble, que ja estava treballant aquí, i el va visitar. Ella, aquesta idea ja la tenia perquè l'havia sentit i estava desesperada. Però no va desistir, perquè el meu pare se negava. Perquè ell, de jove, ja va estar aquí i no li va agradar Barcelona i no volia vindre cap aquí. Llavors la meva mare va frenar. Però quan va vindre aquest familiar de Barcelona allà, pues, ella va anar a preguntar, no? Que com estava aquí. I li va dir, sí, mira, allà hi ha molt treball. És la feina, però hi ha molt treball. La meva mare era treball, el que volia trobar per a treballar. I llavors se va recalentar. Però en aquest termís, la meva àvia la van despedir, després de 27 anys, con la senyora de la magasin, sigui de la fàbrica,
sí,
que ella va entrar donant pit al seu fill de mama,
sí,
i se va quedar 27 anys de criada con ella. I a morir la senyora,
els
fills, la que ell va amamantar, la van fotre fora. Això passava l'any 50. A veure, la meva àvia se va trobar, la meva mare va trucar a la porta i se va trobar la meva àvia con la maleta i tal. Tenia més fills allà, però sabia la necessitat que farassava la meva mare.
Uh-huh.
I ella portava uns calés que la van donar. Aquests calés, perquè clar, ella, tota la idea, era bona per anar, vindre a buscar treball, però no tenia calés per als bitllets del tren.
Antonio, va anar primer al barri de Sant Martí, després al barri de les Roquetes, vas estar allò...
Sí, després va passar al barri de la Trinidad Nova,
uh-huh,
que li diuen sindical. Aquesta la van fer al costat de les Roquetes,
uh-huh,
del barri de les Roquetes, Verdun.
I tu, quan vas arribar aquí, quina edat tenies? 10...
8 anys.
8 anys. Vas anar a escola?
Sí.
Vas anar a l'escola?
Per primera vegada aquí tinc el retrat en el llibre.
Però molt jovenet ja vas començar a treballar. Veig que allò, sí, com a chico de los recados.
Sí, als 12 anys.
Als 12
per ajudar
anys.
La meva mare, perquè no acabava aquí tot. Treballaven tots aquí, però no pensis que com tots treballant arribaven a passar també el mes.
També era difícil.
Aquí estava també la vida cara i tota la pesca. No? Sí, estava dura la vida aquí també.
És a dir, amb 12 anys
i
comences...
I els sous eren molt baixos.
Eren baixos. Uh-huh. Després vas entrar en un taller mecànic.
Després de Conquist ja vaig entrar al taller Llorenç, carrer Malalt,
uh-huh,
a Barcelona,
a
Sant Andreu.
A Barcelona, sí.
Carrer Malalt. Allò
va estar Conquist ja. I això et va facilitar accedir després a la SEAT?
No, això me vaig animar perquè, clar, a mi, quan 12 anyet va entrar, però quan tenia 13... No, perdó, va entrar con 14 anys,
sí,
i con un permís paternal. O sigui, el règim no permetia que els joves entressin a treballar, podien entrar a partir de 15 anys.
Sí.
Però con 14 no, tenia que tindre un permís de los pares. Jo tinc el permís a aquesta casa.
Però
va treure la meva mare. Estadística estava en la porta de l'Àngel.
El cas és que vas estar en el taller mecànic, després va...
I van posar a treballar en un torn. Me van fer un artillo, me col·locaven el plato que li diuen, una bancada, i jo estava encarregat de treure la ferritxa que treballava i que no li faltés l'aigua a l'eina.
Quan vas anar a la SEAT?
Com 15 anys.
Amb 15 anys?
Amb 15 anys jo, el meu pare ja treballava. El meu pare va entrar a treballar al principi de que va funcionar la fàbrica, de l'any 53.
Uh-huh.
I va estar fins als anys 76.
Tu, però no et vas quedar a la SEAT?
No, perquè com 15 anys jo va entrar. I llavors em vaig treballar 2 anys d'aprenent, però allà no aprenies l'ofici.
Uh-huh.
Passava a ser peón, no, i tampoc te deixava agafar màquines ni res. Llavors jo volia fer un ofici i va plegar con 17 anys ja.
I vas començar a treballar en
una fàbrica de textil, allà a la plaça Sant Lleï, Salvador Bernadal.
I escolta'm una cosa, i quan vas venir a parar aquí a Mollet del Vallès?
Aquí vam vindre a parar de Montmeló, perquè jo vaig estar 10 anys vivint primer en Montmeló, i aquí va vindre en l'any 78.
L'any 78.
Va estrenar el meu pis, que el que vi ara, però que
el cas és que...
Allà a la Riera Seca, que ara és Pompeu Fabra.
Tot aquest recorregut de l'Antonio està recollit en aquest llibre, sí. Memòries d'Antonio Gómez. Jo m'imagino que algun dia també el presentarà, potser a l'Ateneu Gran, al igual que va fer l'altra vegada, el seu llibre.
Jo me lo tinguin en compte, que li interessarà a tota aquesta gent gran, de l'Ateneu.
Que segurament veurà allò reflectida,
home,
també la seva història.
Home, aquí està reflexada del seu avi, sobretot el seu avi l'hauran contat, i els seus pares ja se l'hauran contat també alguna cosa, però aquest és la veritat. Això van passar perquè, clar, ell, la meva àvia, li va deixar els diners a la meva mare per a vindre, per a treure els bitllets, però la meva mare no arribava ni per ella ni per mi. I llavors no volia deixar-me a mi con la meva àvia, deixar la fi. Però la meva àvia la va convèncer, va dir que l'ocasió l'ha d'agafar en la vida una vegada. I li va donar l'osca i va treure l'òvia i jo me va quedar amb la meva àvia 8 mesos allà, demanant dinar per als seus familiars que estaven molt bé
situats.
Situat.
Antonio, no acabaríem, no, perquè evidentment una història
arribem a Barcelona, no?
No, ja hem arribat a Barcelona, hem arribat a Mollet i hem d'acabar la conversa. En tot cas, et donem les gràcies per compartir aquest temps de ràdio amb tu. Has vist que els temes musicals que hem triat són d'aquells que li han despertat allò al record a l'Antonio. Esperem que el darrer que escoltem també, amb aquesta casa que dius ja 45 anys aquí a Mollet.
Aquí, 45.
Doncs, no
aquí,
sé...
Pompeu Fabra, número 70.
Doncs, escoltem allò, mi casita de papel, per acomiadar-te.
Aquesta,
aquesta sí, eh? Moltíssimes gràcies, Antonio. Un plaer.
A vosaltres per la seva atenció.
Fins moltes la propera. Adéu-siau.
Gràcies.
Encima las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como él. Está tan cerca al cielo que parece que ha sido construido dentro de él. Encima las montañas viviremos el día que tú seas mi mujer. Y así podrás saber cómo es el cielo, viviendo en mi casita de papel. Qué felices seremos los dos, y qué dulces los besos serán. Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel. Qué felices seremos los dos y qué dulces los besos serán. Pasaremos la noche en la luna viviendo en mi casita de papel.
Fins aquí el magazín Posa't les piles corresponent a aquest divendres 21 de març. Nosaltres, com sempre, hi tornem el proper dilluns. Que passin un bon cap de setmana. Adéu-siau. Amen.
Dos quarts, notícies.
Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Aquest matí ha tingut lloc un accident a la C33 direcció Barcelona al voltant de les 7 del matí quan un autobús de la companyia amb sua Mollet Sagalés, que feia el trajecte de Granollers-Barcelona, ha sortit de la via per causes que hores d'ara encara s'estan investigant. 15 persones han resultat ferides lleus i han estat ateses pel sistema d'emergències mèdiques. D'aquestes 6 han estat traslladades, concretament 2 al CUAP de Cerdanyola i 2 al CUAP Baix Vallès, 2 al CUAP de Granollers. La resta han estat donades d'alta in situ i una persona amb ferides menys greus ha estat traslladada